Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
Gairebé 7 milions d'andalusos comencen a decidir a aquesta hora qui volen que els governi els propers 4 anys. La principal incògnita torna a ser si el Partit Popular de Juanma Moreno Bonilla arribarà a la majoria absoluta o necessitarà la crossa de Vox per pilotar un territori que, durant una pila d'anys, va ser un bastió socialista sense fissures. De seguida, la Paula Bruixet des de Sevilla en un diumenge diferent. Els Eurolovers no han tingut la festa completa. Eurovisió descafeïnat sense presència espanyola pel boicot de Pedro Sánchez i altres països a Israel, que finalment ha quedat en segona posició gràcies, una altra vegada, al televot. La guanyadora Bulgària amb aquesta proesa musical que segur que farà arrufar el nas a Oriol Marc. La Polònia del matrimoni Lewandowski ha quedat en 12a posició, una terra de ningú que ens recorda que, a partir d'ara, els gols del Barça els haurà de marcar algú altre.
El suplement, amb Roger Escapa.
Avui a la tertúlia del suplement, Oriol Marc, bon dia.
Què tal? Oh, bon dia per dir alguna cosa amb això que m'has regalat de bon matí.
No és culpa meva.
No.
Núria Oriols, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Carles Monguilot, què tal, com estem?
Molt bé, molt bé, molt bé.
I a Sevilla, Paula Bruixats, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Molt bé, Paula. Què, ambient ja d'eleccions o què?
Doncs gens ni mica per ara, perquè ara ho estava pensant. He vingut fins aquí al col·legi on ha de votar la candidata socialista, Maria Jesús Montero. És al centre, és al costat de la Macarena. I ara mateix aquests carrers són totalment un desert. No hi ha absolutament ningú. Mira que ja són les 9 i 2 del matí, per tant comença a obrir aquest col·legi. I les úniques persones que van passant per aquí són turistes, perquè realment, no sé si fa molt o poc que heu vingut a Sevilla, però està al centre completament ple de turistes, bàsicament europeus, que són els únics doncs, que ara estan deambulant per aquest centre de Sevilla, que està completament adormida a aquesta hora. T'he de dir que no m'estranya, perquè ahir era dissabte. Nosaltres vam anar a dormir passades les 12 de la nit, però hi havia moltíssim d'ambient als carrers. Per tant, entenc que la participació pujarà a partir del migdia o de la tarda.
No em diguis que vas estar seguint Eurovisió per YouTube, Paula, ahir.
No ho vaig estar seguint perquè, Roger, t'he de dir que no sabia ni què era ahir Eurovisió, imagina't. Imagina si estem aquí abduïts amb el clima electoral andalús i no ho vaig estar seguint. Ara t'he escoltat, he vist com va acabar la història, però a Sevilla no vam estar parlant d'Eurovisió ahir al vespre.
Des d'on seguiràs aquestes eleccions aquest matí, Paula, tu?
Nosaltres estarem aquí a Sevilla, al centre, voltarem per diversos col·legis, bàsicament aquest que vindrà cap a les 11 a votar Maria Jesús Montero. És un col·legi al centre, és el seu barri i, per tant, aquí hauria de triomfar, però el que diuen els sondejos és que tampoc pot imposar-se en aquest barri, perquè ja sabeu que Sevilla des de fa 4 anys doncs, també vota el PP, també s'hi va imposar el PP, per tant, ni aquí Maria Jesús Montero sembla que pugui tenir uns bons resultats, i seguirem de lluny la votació que fa el candidat del PP, Juanma Moreno Bonilla, perquè ell vota a Màlaga, Màlaga és la seva ciutat, per tant, el que farà és votar allà, i després sí que vindrà cap a Sevilla, perquè el seguiment de la nit electoral, que és on anirem nosaltres, es fa des de la seu del PP aquí a Sevilla.
Però he llegit que demà ja el reben directament a Madrid, perquè és evident que tot apunta que guanyarà. La incògnita si ho fan majoria absoluta o no, ara anirem a sobre aquesta qüestió, però ja ho tenen tot a punt per demà rebre'l amb tots els honors a Gènova, suposo, no?
Mira, aquesta és una cosa que vam preguntar, perquè ens preguntàvem si passaria com havia estat en les últimes eleccions a Aragó, a Extremadura i a Castella i Lleó. El que va fer el Partit Popular és que el dilluns doncs, va rebre el seu candidat guanyador, entre cometes, perquè van quedar lligats tots tres a Vox, però van anar a Gènova en aquesta tradicional rebuda que fa el Partit Popular després de guanyar unes eleccions. Vaig preguntar al PP si Juanma Moreno Bonilla hi aniria, perquè com que ha fet una campanya molt diferent, s'ha distanciat molt de Feijóo i vol vendre un resultat diferent del que marca la direcció del partit, doncs potser optava per celebrar la victòria a Andalusia. No, ens confirmen que sí, que demà Juanma Moreno Bonilla serà a Madrid, serà la seu del PP per ser rebut. La incògnita, quina serà? Si el reben amb aquesta majoria absoluta i que pugui governar 4 anys més sense lligams a Vox, o si el reben també lligat a l'extrema dreta de Vox, com li ha passat a la resta dels seus companys. Però, Roger, el que sí que diu aquí el PP andalús és que el resultat d'avui també serà un missatge per Alberto Núñez Feijóo, perquè si Moreno Bonilla es deslliura de Vox, això ho farà valer com una manera de dir-li al líder del PP les coses es poden fer diferents, aquest perfil que jo venc de moderat també triomfa, com a mínim Andalusia, veuríem si la resta de l'Estat, i per tant aquests pactes que has fet amb Vox fins ara, jo crec que no hem de seguir per aquest camí.
De fet, una mica, Feijóo ja va arribar amb aquest cartell al Partit Popular, el que passa és que s'ha deixat arrossegar pel poder d'Ayuso d'alguna manera, no? Vull dir que també és un missatge que pot anar cap a Ayuso en aquesta pugna interna del Partit Popular, amb aquest Feijóo, amb aquest Ayuso, doncs l'altre gran cap de cartell que tenen els populars és Moreno Bonilla, que potser sí que fa la sensació que aquesta vegada i en aquestes eleccions doncs són les que el PP té més opcions de deslliurar-se de Vox, a diferència del que ha passat en les últimes contestes electorals, que sí que doncs, depenia de l'extrema dreta per formar govern, i potser sí que és a les portes d'aconseguir aquesta majoria absoluta que el deslliuri.
Sí, o sigui, Moreno Bonilla i Isabel Díaz Ayuso són totalment al contrari, o això és el que venen, perquè si després mirem les polítiques que fan, per exemple, en sanitat, s'assemblen bastant. I Feijóo s'ha quedat allò a mig camí, no? Ha hagut d'anar-se apropant a Vox per poder governar les comunitats on s'ha votat, i en canvi, doncs, Moreno Bonilla ven aquest perfil diferent. A l'hora de la veritat, veuríem què passaria en clau estatal, que és el que et deia abans, perquè evidentment que Andalusia no és la resta de l'Estat. Aquí hi ha una peculiaritat molt diferent, i ho hem vist aquests dies de campanya, no? com Moreno Bonilla ven un perfil molt anti-Vox, és a dir, si no vols Vox, vota'm a mi, tant és si ets del PP o si ets del Partit Socialista, i aconsegueixen robar, no?, tots aquests vots al Partit Socialista. S'aprofita d'aquest càstig profund que encara paguen els socialistes aquí a Andalusia per tots aquests escàndols del passat, i ven aquest perfil molt d'explotar també la defensa de l'andalusisme, no?, aquest orgull de ser andalú, de jo he portat el progrés també en aquesta comunitat, no? I hem vist també, Roger, que ho fa amb el greuge constant cap a Catalunya, no? Ja en vam parlar, en parlarem si vols, no?, de com ha jugat aquesta carta contra els pactes de María Jesús Montero amb l'independentisme. Però vaja, el que diuen totes les enquestes és que el PP avui guanyarà, l'únic dubte si depèn o no de Vox. Hi ha 4 escons que ballen en 4 províncies, i d'això és el que està molt pendent el Partit Popular, però els trackings, els sondejos interns que tenien fins divendres, pràcticament tots els asseguren aquesta majoria absoluta.
Paula, de seguida obro taula també amb l'Oriol Marc, la Núria Riols i el Carles Monglot, però fes-nos el retrat de com ha utilitzat la carta catalana Juanma Moreno Bonilla, perquè se l'han tornat a posar a la boca per enèsima vegada també a Andalusia, eh?
Sí, ho tenia molt fàcil, perquè, és clar, María Jesús Montero, exministra d'Hisenda, havia negociat el finançament, el nou model, amb Esquerra Republicana, i per tant arribava aquí de candidata. Per tant, per Moreno Bonilla era molt fàcil aprofitar aquesta carta de dir la candidata socialista pacta amb l'independentisme, amb el separatisme, com diu ell, i per tant nosaltres quedem relegats en aquesta negociació, no? Divendres, el tancament de campanya, sí que feia uns dies que havia abandonat, no?, una mica la crítica a Catalunya, ho va fer molt al principi de campanya, i divendres ho va tornar a recuperar l'últim dia. Entenem que per agafar aquest impuls final per poder arribar fins a la majoria absoluta, perquè va tornar a dir, en vistes de que es dibuixa aquest acord per als pressupostos a Catalunya, doncs Moreno Bonilla va tornar a dir s'han esperat a que passi el 17 de maig per tornar a pactar amb l'independentisme i per poder seguir governant a la Moncloa i perquè ella tingui pressupostos, no? Doncs llavors ell va aprofitar un altre cop l'atac a Catalunya per rascar vots aquí a Andalusia. Era previsible i no ha sorprès que ho fes. Això sí, la va jugar molt al principi, poc al mig i molt al final.
Núria Urriols, Oriol Marc i Carles Monguilot, com ho veieu?
Sí, jo crec que ha explicat el panorama molt bé la Paula, i en aquest retrat que ha fet, la dificultat del PSOE, sobretot, mobilitzar el seu electorat, perquè ja en general, si no hi ha expectativa de canvi en unes eleccions, costa molt mobilitzar l'electorat. En el cas d'Andalusia no hi és, perquè que governarà el PP, doncs és el que diuen totes les enquestes. Llavors, això és un punt de dificultat per a Montero. Però és que, a més, el PP ha jugat una carta que és intel·ligent, que és, amb aquest perfil pretesament moderat de Juanma Moreno Bonilla, el que diu als votants del PSOE és: voteu-me a mi perquè així no dependré de Vox. Per tant, la carta més útil per treure o per evitar que Vox entri al govern és votar el PP. També li diu als votants socialistes. I en aquest dilema, doncs, un votant socialista de centre-esquerra es pot veure abocat a optar per la papereta del PP precisament per evitar que l'extrema dreta arribi al govern. Llavors, què ha fet el PSOE per intentar combatre això? Doncs Pedro Sánchez, en els mítings que ha anat, ha demanat coherència al votant, ha demanat mobilització, ha demanat que, si ets d'esquerres, doncs votis a les esquerres. El que passa que, clar, a nivell pràctic és evident que aquest dilema existeix i l'única manera que Vox no arribi al govern és que el PP tregui majoria absoluta, paradoxalment, no? Davant d'això, María Jesús Montero ho té molt difícil, també ho té molt difícil pel que deia la Paula, que al final ella era ministra Farrés i a la resta d'Espanya, doncs, la qüestió dels pactes amb Catalunya, doncs, continuen donant molts vots, diguéssim, en contra d'això. Llavors, ella és la cara visible del finançament. Un finançament que beneficia totes les comunitats autònomes, el que passa que això només s'entén aquí, crec, perquè la resta de les autonomies es té assumit que aquest finançament només beneficia Catalunya, malgrat que totes milloren els seus recursos si s'aplica. Per tant, mala peça el taler pel PSOE. Veurem l'efecte psicològic que té per les bases socialistes en funció del resultat. El terra històric són 30 diputats. Si baixen d'aquests 30 diputats, a veure com se'n surt aquí Pedro Sánchez, dirà que no passa res, que les generals són una altra cosa. Però jo no menysprearia l'efecte que això pot tenir a les files socialistes.
Oriol.
Bàsicament perquè tu has agafat una ministra icònica, vicepresidenta durant molt de temps, una de les ministres que t'ha acompanyat des que vas arribar a la Moncloa, la poses a Andalusia, que en teoria és d'on és ella i on pot fer un bon paper, i la veritat és que la campanya de moment no la fa somriure, ni molt menys. També volia
posar... Hi ha la ficada de pota seva de la campanya amb la mort dels dos guàrdies civils.
Sí, i que, sincerament, no és el mateix ser consellera de Sanitat en el seu dia a Andalusia i després fer el salt a Espanya fent de ministra d'Hisenda, que això et desconnecta també una mica de la realitat andalusa. I Andalusia ha canviat molt en els últims anys. El 2012, quan Javier Arena era preferit, o així ho semblava a les enquestes, per trencar l'hegemonia del PSOE, no se'n va sortir, i ara, en canvi, el PP té una posició molt, molt favorable en una autonomia que durant anys no la va ni tan sols ensumar. Després, sobre el presumpte, m'ha agradat que la Núria fes servir presumptament moderat Juan Manuel Moreno Bonilla. Jo estic convençut que en el moment en què agafés l'AVE per instal·lar-se a Madrid, aquesta pàtina moderada decauria immediatament, perquè al final el PP, els perfils moderats, no li funcionen. L'últim moderat de debò del PP va ser el José María Aznar de l'any 96 i va durar 4 anys. Mariano Rajoy mai sabies de quin peu calçava, perquè al final, més que moderat, el que volia era que els problemes es podrissin. I, per tant, no, el seu perfil ideològic anava de ara vull abaixar impostos perquè toca, perquè sóc el PP, arribes al govern i els tornes a pujar, bàsicament perquè si no havies de retallar encara més. I després hi ha una qüestió que jo crec que és més o menys controvertida, segurament no tothom hi estarà d'acord, però veig que és moralment acceptable ser andalús i parlar de Catalunya en unes eleccions andaluses, i no és moralment acceptable ser català i parlar d'Andalusia en unes eleccions catalanes. Jo ja entenc que hi van venir molts avis d'Andalusia a aixecar Catalunya, que això era un solar, ho entenc perfectament, i entenc que es vulguin reivindicar molts aquests tipus d'orígens.
Vius pensant en Duran i Lleida?
Per exemple, Duran i Lleida va parlar del PER, el 2011 li van caure de tot i més. És veritat que és una autonomia que tendeix a ser més subsidiada que Catalunya, no passa res, està bé que hi hagi gent que generi riquesa, hi hagi gent que se'n beneficiï, perquè la solidaritat interterritorial és això, però el que passa és que si hi ha una comunitat autònoma, o més d'una, com és el cas també de Madrid, que porten una sèrie de diners a la bossa comuna, com a mínim no les insultis, que vius una mica d'això.
Montgelot.
És curiós, no?, perquè efectivament parlar de Catalunya, normalment malament, A més, en base a una gran mentida, que a més és una mentida que es demostra sumant i restant, que és el fet de que Catalunya té tracte preferent econòmic, quan és totalment el contrari. Però és una veritat inqüestionable des d'un punt de vista de sumes i restes, però políticament ven el contrari, la gent s'ho creu. I normalment és patrimoni del PP, però tampoc el PSOE desaprofita l'oportunitat, per exemple, Rodríguez Ibarra, no? Recordo Extremadura, un tio que a més era del Barça i deia que sí, que Catalunya, bla, 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 però fotia castanya a Catalunya i això li donava vots perquè si no, no ho farien. Jo crec que el principal actiu que té aquest el Juanma Moreno és la seva simpatia. És a dir, és un tio que cau bé, és un tio que és simpàtic, que té bona cara, és una persona que la consideren propera, quasi d'aquells que dirigeix dels nostres. Per això, com li va passar al Felipe González, que al final era Felipe, amb aquesta camaraderia d'utilitzar el nom de pila, ell ara és Juanma. Els cartells electorals ja ha desaparegut el Moreno Bonilla i es fa dir, o es diu, o se publicita com a Juanma. El trobes com de la família. Això vol dir que sigui moderat? No ho sé, però aquest somriure fa que et confiïs, i si et confies, doncs potser tens més facilitat per votar-lo. Hi ha hagut altres polítics que també somreien, però era un somriure de hiena, no? que era l'Aznar. Aquest tio no el veies proper, el veies perillós, i dius, hòstia, d'aquest no m'enfio. Jo crec que el Moreno Bonilla ha sabut, suposo que és així, no? Ha sabut transmetre aquesta confiança, no? Que don allò que deia el clàssic, no? Que el somriure és l'hospitalitat, no? Del rostre, però és això.
La Núria Oriol s'apuntava, Paula, a la possibilitat que, si avui es confirmés el que diuen les enquestes, aquesta debacle socialista amb aquesta aposta personal també de Pedro Sánchez amb la ministra Montero, doncs pot tenir conseqüències també pel que fa a la política espanyola. Hi ha nerviosisme a la Moncloa?
A veure, el que diu la Moncloa, em sembla que també ho deia la Núria, és que els resultats d'avui no són extrapolables de cara a unes futures eleccions espanyoles. Però és evident que Pedro Sánchez se la juga amb María Jesús Montero. Ell la va triar, ell la va enviar a Andalusia, ella no volia venir a Andalusia de candidata i Pedro Sánchez, podríem dir, gairebé la va forçar i la va fer venir. I, per tant, María Jesús Montero el que ha venut també a Andalusia ha estat la gestió del govern de Pedro Sánchez, les polítiques públiques que s'han aprovat, etc etc. Per tant, Montero representa també Pedro Sánchez en aquestes eleccions. La Moncloa diu, deslliga una cosa de l'altra, no té res a veure, la realitat d'Andalusia és molt diferent, diuen, però és veritat que Sánchez pot tenir un problema intern, sobretot de partit, si els socialistes queden destrossats a la que era la seva comunitat històrica, perquè, clar, ells es conformen en mantenir resultats de fa 4 anys, però que ja van ser molt dolents, van ser els pitjors, i ara això seria un èxit, no? Llavors, Pedro Sánchez també el que va fer enviant a Montero cap a qui és una mica en clau interna de partit, de poder tenir el partit controlat a Andalusia, tot i aquesta previsible derrota, però és evident que és un resultat que també s'ha de llegir en clau de Pedro Sánchez. El que ha fet Sánchez és que s'ha bolcat moltíssim en aquesta campanya. És la campanya on més ha vingut, comparat amb les tres últimes eleccions autonòmiques que hi va haver. Sobretot perquè, podríem dir, per sortir al rescat de Montero, no? Buscant aquest revulsiu Pedro Sánchez, de dir, jo governo Espanya, jo sóc el president del partit, i sobretot perquè el PSOE ha detectat que hi ha molt de vot dual. És a dir, hi ha gent a Andalusia que vota al Partit Popular, però hi ha gent que a les espanyoles va votar Pedro Sánchez, no? I ell fins i tot divendres deia, els 2.000 andalusos que el 23 de juliol del 23 vau votar al Partit Socialista, aneu a votar avui i voteu al Partit Socialista, perquè han detectat aquesta desmobilització dels seus, que és una mica el que pot avui fer decantar la balança cap a aquesta majoria absoluta del PP o cap a un resultat en què el PSOE salvi només els mobles.
Núria.
Sí, és que han insistit molt en aquesta diferència, precisament que el 2023 hi van haver eleccions autonòmiques a Andalusia i just després eleccions espanyoles, i en aquestes dues eleccions hi ha 500.000 de diferència de vots entre el PSOE andalús i després el PSOE de Pedro Sánchez. Llavors, el que venen a dir és, els votants existeixen, l'únic que han de fer és mobilitzar-se també en aquesta cita electoral. El problema és els incentius de la mobilització, que són difícils, no? pel que dèiem abans. Tot i això, és veritat que hi ha un escenari en què Pedro Sánchez es pot salvar absolutament de la crisi o del malestar de les bases i que el focus estigui en ell, malgrat tregui un mal resultat, que és que el PP no tregui majoria absoluta. Si el PP no treu majoria absoluta, malgrat hagi guanyat les eleccions, Feijó haurà perdut. Perquè això voldrà dir que tot el cicle electoral que ha ideat el PP per arribar a les espanyoles amb un bon escenari, haurà fracassat perquè dependrà de Vox. I això el farà encara més presoner de l'extrema dreta i no és una bona perspectiva per arribar a Madrid.
Oriol, breu, sisplau.
Sí, molt breu. Crec que també hem de posar sobre la taula el fet que a Pedro Sánchez només li ha sortit bé una aposta ministerial, que és la de Salvador Illa, l'any 2021 a Catalunya. Guanya les eleccions, no governa, i el 2024 sí que guanya les eleccions i sí que governa. Per tant, en l'últim cicle autonòmic també hem vist els límits de situar persones presumptament conegudes perquè tenen cadira al Consell de Ministres i que després en el terreny autonòmic no funcionen, com ha passat a l'Aragó, per exemple, que Pilar Alegria, malgrat ser donant bona part de la legislatura portaveu del govern espanyol, doncs ha tret un resultat que dista molt de ser un èxit.
Sí, jo això és la reflexió que feia, que pensava, no? Efectivament, no és el mateix votar en unes autonòmiques que en unes generals, i tu ara, Núria, deies això dels 500.000 vots de diferència. També ho veiem en les municipals, d'una manera clara. A Girona, durant molt d'anys, era feu de Quim Nadal. L'alcalde el votava a tots els barris convergents que després votaven a Convergència en les autonòmiques, no? O en les estatals. Per tant, potser la conclusió seria el vot no és tan ideològic, sinó un vot d'adhesió a una determinada persona, per com deia abans, potser per la seva simpatia, pel seu tarannà, no sé. És tot un fet que han d'estudiar els sociòlegs, segurament, no?
9 i 21 minuts, vies obertes avui a Andalusia, amb Sevilla, amb la Paula Brujat, seguint doncs, totes aquestes eleccions, aquesta jornada electoral que ha començat a les 9 del matí, els col·legis oberts fins les 8 del vespre, connectats, evidentment, a Andalusia. A la Paula, que li demano que es quedi en aquesta tertúlia perquè farem una petita pausa, però després intentarem resoldre una pregunta. És possible citar en una mateixa intervenció Josep Pla, Anacleto, Harry el Brut i Pablo Escobar?
Jo ho veig molt difícil, eh?
És molt difícil, però això és una cosa que ha passat aquesta setmana al judici que ha quedat vist per sentència dels Pujol. L'autor meritori que ha estat capaç de citar Josep Pla, Anacleto, Harry el Brut i Pablo Escobar s'asseu en aquesta tertúlia. És Carles Monguilot i després de la publicitat ens explicarà com s'ho ha fet. Ara tornem.
El suplement amb Roger Escapa.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
El balcó gastronòmic és un lloc...
que bo!
Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani... i amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
100 persones, una cita cegues gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial cara a cara. L'emoció està servida a la gran cita.
La gran cita amb Dulceida, ja disponible a la plataforma 3Cat.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Final, final, final!
Amb la Lliga al sac.
El Barça és campió de Lliga!
El nou objectiu, els 100 punts. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 9, la TDT del Barça-Betis a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
El balcó gastronòmic és un lloc
Que bo.
Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
La roba que segueixes a xarxes existeix i te la pots emportar posada. Westfield We Love Market reuneix peces de Gigi Vives, Andy Walk o Patrick Goe. 16 i 17 de maig, Market de segona mà a Westfield Glòries. 22 i 23 a Westfield La Maquinista. Els outfits del teu fit ara poden ser teus.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Cinc minuts per arribar a 2:15 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Finestra oberta a Sevilla amb la Paula Brujats, a l'estudi de Catalunya Ràdio, Carles Monguilot, Núria Oriols, Oriol Marc. També de seguida marxem cap a Tel Aviv, on el Jordi Brascó ha seguit de molt a prop el desenllaç d'aquesta Eurovisió atípica. Israel, segona posició, vencedora a Bulgària. De nou polèmic, atípic, sense la participació d'Espanya i altres països, però és que, a més, també amb el televot protagonista. Però abans, us ho hem promès, abans de la publicitat, aquesta setmana ha quedat vist per sentència el judici dels Pujol a l'Audiència Nacional i un dels advocats defensors d'un dels empresaris acusats resulta que ha estat capaç de citar en una mateixa intervenció un discurs de Josep Pla, Anacleto, Harry el Brut i Pablo Escobar. Aquest advocat ha estat Carles Monguilot.
El daño reputacional de mi cliente está hecho. El dolor que ha soportado, el perjuicio, también está hecho. Pero aquí, cuando empezamos el juicio, y me gusta acabar así porque así empezó el fiscal, recordó un eslogan, una frase repugnante, que este letrado, que es catalán, no ha utilizado nunca y se ha enfrentado públicamente a ella. Lo de España no roba. No, España no ha robado nunca. Quizás algún gobierno, pero los gobiernos se cambian con una urna. España es otra cosa. Y esto es una ofensa a los españoles. Y efectivamente no se puede tolerar. Pero desde el otro lado, cuando se nombró este eslogan, alguien dijo, a por ellos. Mire, también es una frase repugnante. Y el a por ellos, durante la instrucción, en ocasiones, a mí me ha dado un poco la sensación, digo, durante la instrucción, y por la actuación de cierta policía mal llamada patriótica y de otros intervinientes, que parecía un poco que el delito antecedente era ser de la familia Pujol, o el delito antecedente era, no sé, ser catalán. Yo sé que esto no es así. Y en todo caso sé que este tribunal, y lo digo de verdad, porque aquí nos conocemos todos, y son muchos años, este tribunal, que merece todo mi respeto, no lo va a permitir.
A veure, Monguilot, que t'has tornat independentista?
No, potser ho era, independentista, perquè aquí sempre heu confós a criticar el procés amb per suposar que no ets independentista, vés a saber. A mi, si me deixen votar per la independència i en comptes del 53% de IRPF, com que la pela és la pela, que deia la família Pujol, no ho sé, però el president sí que ho he dit, no? Vés a saber, si en comptes d'un 53% d'IRPF te deixen pagar un, no sé, un 25%, com a Suïssa, potser m'ho plantejo. Com que no sóc nacionalista, això ho deia el Xavier Brudassales fa molt de temps.
Duríssimes declaracions acabes de fer,
sí,
ara mateix.
No, pots ser independentista sense ser nacionalista.
Sí, això sí. Dic-lo del paradís fiscal, que ho has condicionat
no,
a que Catalunya
no,
sigui...
No, bueno, perquè paradís fiscal no pagues. I jo dic a Suïssa que tothom paga, però paga un 25%. Jo tenia un cunyat suís i treballava en un banc i m'ho explicava, aquí paguem un 25%. No sé, és una qüestió de pensar-hi. En tot cas, aquest discurs meu, que era el punt final d'una hora d'informe, que vaig parlar molt de dret i molt de falta de prova... Bé, ha estat el primer judici sobre la gran corrupció sense que hi hagués corrupció, sense que es volgués ni provar tan sols aquesta suposada corrupció. Una cosa paradoxal. Però es va parlar molt de dret i per això jo estic content, va acabar molt bé. Aquest final me'l va posar una mica en safata el fiscal, perquè els que éreu allà va començar el fiscal parlant de que si Espanya ens robi, com posant el focus sobre una determinada classe social, la burgesia, que en uns anys venia a dir que després parlaven de que si Espanya robava i qui havien robat eren ells. Va fer una mica un discurs intranquil·litzador i em va semblar correcte contestar-li. perquè a més ho vaig dir, ho sento, a vegades, quan t'han pagat bona provisió de fons, o sense que sigui bona la provisió de fons, a vegades quan fas d'advocat has de dir coses que potser no acabes de pensar, perquè ho fas perquè t'interessa defensar els interessos del teu client. Però aquí em va sortir així perquè jo ho penso. A mi això d'Espanya en roba em va semblar sempre repugnant, i em va semblar molt repugnant també que allà por ellos, com vulguem dir, ara us vaig enterar. Em va semblar que podíem lligar-ho argumentalment, i bé, potser va quedar prou bé, no?
Un altre moment, va.
¿Dónde está la conducta delictiva? Bueno, quizás un nuevo delito que yo no conozco que exista en España, desconozco si existe en China, Corea del Norte o Cuba, que es el pelotazo, el hacer negocios en un mundo capitalista. Bueno, si esto es delito, que no lo es, pues no lo sé, pero realmente, por cierto, si hay un pelotazo, se benefician los empresarios y acto seguido la agencia tributaria, porque como se pagan religiosamente los impuestos, bienvenidos los pelotazos. Los ministros de Hacienda aplauden, aplaudían cuando había más pelotazos. No es delito. El pelotazo, Ministerio Fiscal, por mucho ímpetu que ponga en la explicación, no tiene ninguna trascendencia penal.
Núria.
Sí, a veure, el Carles Muguilot, que vaig seguir atentament al seu informe, va fer una cosa molt complicada, que és fer una defensa jurídica tècnica del seu client i, a més, posar aquest exercici retòric entremig que fa que estiguis escoltant tota l'estona una exposició que va durar
una hora,
que és molt llarg, i que, per tant, mantenir l'atenció del tribunal i dels qui estàvem seguint el judici és molt difícil. Per tant, va fer una exposició que a mi em va semblar que va ser molt bona. I a partir d'aquí, tots els advocats també crec que van fer una defensa des del punt de vista tècnic i també d'exposició oral, que va ser molt interessant. No sé si estaràs d'acord amb mi que tots els lletrats han estat molt bé al judici, diguéssim, a l'hora de defensar els seus interessos, que llavors la Fiscalia ha fet la seva feina també, no? Però, vull dir, em sembla que és un judici que val la pena visualitzar també com a oient. A partir d'aquí, jo crec que el que ha passat en tots aquests mesos és que s'ha intentat dirimir la procedència dels fons que els Pujol tenien a Andorra. Hi havia una tesi molt clara de la Fiscalia, que és aquests fons venen de la corrupció, i una tesi per part de la defensa, aquests fons venen de la deixa de l'avi Florenci, que s'ha anat engrandint a través del temps amb làmines financeres, que és el que diu Jordi Pujol Ferrusola. Jo crec que al llarg d'aquestes sessions cap de les dues parts ha pogut provar aquesta tesi, perquè en el cas de la Fiscalia no ha pogut lligar el que són els negocis privats de Jordi Pujol Ferrusola amb la deixa d'Andorra, i en el cas de la família, el fet de que siguin fons opacs i a més de tant temps, tampoc ha pogut provar aquesta traçabilitat. Què passa aquí? Que em sembla que va ser l'advocat de la família, no del fill gran, sinó de la resta, el Pau Ferrer, va preguntar al tribunal: vosaltres realment podeu dir d'on venen aquests fons? Ho podeu donar per provat? I per mi aquesta és la clau que s'ha de dirimir en aquest judici, que té sobre la taula el tribunal. I qui té la càrrega probatòria en un judici penal és l'acusació, i per tant la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat. Llavors, la sala té una tasca molt difícil, perquè ha de realment decidir sobre això en base al que ha anat passant en el judici.
Jo crec que aquesta és la clau de volta. Jo puc acceptar que algú digui, fins i tot la gent del carrer o el tribunal: miri, jo no em crec que aquests diners originals, els primers, vinguessin de la deixa. Vostè no ha acreditat la deixa. Aquesta és la teoria del fiscal. Però és que en dret penal, quan tu vols acusar de corrupció o de blanqueig, heu sentit abans que jo parlava del delicte antecedent, no? Perquè hi hagi blanqueig, el Codi Penal exigeix, el seu article 301, que tu demostris que el diner que ingresses en el circuit econòmic ordinari prové d'un delicte. No d'un delicte en general, sinó d'un delicte que has de demostrar. Clar, llavors, Molt bé, acceptem que jo, tribunal, no em crec que el diner vingui de la deixa. Però tu no em fas prou, perquè si te quedes aquí, hauràs de dictar una sentència absolutòria. Tu has de demostrar, provar amb fets acreditats, que el diner no ve de la deixa perquè ve de... I aquí has de rellenar el dubte. De quin delicte? Mira, puc dir-ho així, clar i català. Hi ha tanta prova de que el diner prové de la corrupció política com que prové del tràfic d'armes. Així ho dic. Per què? Perquè no es va intentar provar que venia de la corrupció i tampoc es va intentar que venia del tràfic d'armes. Òbviament, del tràfic d'armes el diner no ve. Però és que en penal tampoc ve de la corrupció. Seria el primer delicte del món en què jutges una suposada corrupció política sense tenir cap polític acusat, sense tenir cap funcionari acusat i sense ni tan sols asseure'l a la banqueta.
Tenint en compte que es demanen penes en el cas de Jordi Pujol Ferrusola, el júnior, de 29 anys de presó, que són moltíssims, amb això que estàs explicant, tu t'imagines que, tenint en compte que el fiscal demana 29 anys de presó, pugui sortir una sentència absolutòria?
Bé, això és el que hem demanat tots els advocats. Si en aquest judici tots els advocats jo crec que hem fet molt bé la feina, jo, modèstia a part, jo m'excloc, però la resta, tothom l'ha fet molt bé. Per què? Perquè tots, sense posar-nos d'acord, teníem molt clar quina era la línia de defensa. Per què? Perquè, evidentment, no s'havia practicat prova, com deia abans, de la corrupció, i a partir d'aquí, si això no s'ha demostrat, el delicte de blanqueig cau, el delicte de falsedat documental cau, el delicte d'organització criminal o associació il·lícita cau. Què ens pot quedar? En els empresaris no, perquè no hi havia acusació. En la família Pujol, el delicte fiscal... Bé, el delicte fiscal el va defensar extraordinàriament bé el Cristóbal Martell. Òbviament, com que a mi, no, el meu client, no l'acusaven d'això, jo aquest tema no el vaig preparar.
No, però en el cas del germà gran, sí.
El cas del germà gran... Què vols dir? Sí, que hi pot haver una condemna per delicte fiscal.
No, però que sí que li demanen delicte... Sí que...
Ah, no, a tots els membres de la família Pujol els acusen de delicte fiscal. Però bé, el delicte fiscal és un delicte molt especial, és un delicte que els advocats de la família varen explicar amb arguments que vau sentir tots els que heu seguit el judici molt clars, i jo també tinc els meus dubtes, però bé, si hagués sigut un judici per una suposada infracció tributària, no hagués tingut el ressò ni aquest 15 anys de pena de banqueta que han patit tots. Això és evident. Aquí el gran interès del judici era la corrupció. Si tu li preguntes pel carrer, jo que em fa un taxi a Madrid que ens portaven allà a Sant Fernando de Henares, el taxista, això és la corrupció de los Pujol. Bueno, és el que deien.
Oriol i Paula.
Jo, perquè el discurs fos ideal del Carles, només hauria d'haver citat Vin Diesel i Jason Statham, que són els meus herois d'acció preferits, i dels meus amics també, per tant...
Això l'edat m'ho impedeix.
Si vols això que és, tu Fast and Furious o què és?
Vin Diesel és Fast and Furious, no. I Jason Statham és el calvo aquell que pega totes les pel·lis. Sempre fa el mateix personatge i sempre guanya, que està molt bé. Són pel·lis que has de mirar...
Cadascú té els referents que
jo
té.
Vaig dubtar, perquè,
per sort, no els coneixia del tot.
Entre l'Anacleto, Agente Secreto, i el Mortadelo i Filemón, la tia i tot
ara
això.
Ara posaré un tall de El Cura i la Vieja, que també...
El Cura i la Vieja a mi m'encanta,
no, I si ens posem seriosos, a mi, lligant amb la pregunta que et feia el Roger ara, a mi em costa molt de veure que, malgrat la defensa hagi pogut fer molt bona feina en el cas de la família Pujol, em costa molt de veure que després de 14 anys d'instrucció, després de 12 anys de la confessió del president Pujol, els fills se'n puguin anar sense una condemna que sigui no dura, o potser en algun cas potser més suau, perquè no estaven en el nucli decisori. Però em costa molt de veure que se'n puguin anar, com es diu en castellà, de Rosita, sobretot pel que diu el fiscal en el seu informe final, que ve dir que aquí hi havia tres estrats, que hi havia l'estrat de Jordi Pujol, pare, i Marta Ferrusola, després Jordi Pujol, Ferrusola, i després la resta de germans, en absència del pare, que ha estat exclòs de la causa, en absència de la mare, en pau descansi, qui queda al capdavant de tot és el fill gran. Per tant, el fill gran, jo crec que això també ho té assumit la família, és segurament qui més complicat ho té. I d'altra banda, crec que hi hauria molta gent que hauria de donar moltes explicacions, i després de 14 anys de causa, l'absolució és la norma en aquest judici. Sandro Rosell, per exemple, que va estar 2 anys a la presó i després va ser absolt, o el major Trapero, que va estar empurat durant molt temps i després va ser absolt, crec que són excepcions en aquest cas. I com que la causa també crec que té, malgrat tots els malgrats, malgrat que estiguem parlant de delictes greus, malgrat que hi puguin haver delictes contra la hisenda pública, el que sigui, això segons sempre l'escrit d'acusació, em costa molt de veure que hi pugui haver un... que se'n puguin anar
no
sense res. Perquè hi ha un punt alliçonador en aquesta causa, i el punt alliçonador, el que te'l confirma, és quan el president Pujol se'l fa anar a Madrid per un informe mèdic que es podria haver fet creuant el carrer de casa seva.
Hi ha una altra cosa, molt ràpida. No oblidem que aquí també has parlat de la presó del Sant de Rossell. Aquí també el Jordi Pujol Forçola va estar a la presó, i aviat està dit. Està a la presó preventiva uns mesos. Pues per què? Per un suposat risc de fugida. Miri, ja el veu, el ric de fugida. Li demanen 29 anys i aquí ha estat. Ha vingut cada dia i no s'ha escapat ni s'escaparà. Per tant, això també és una altra reflexió que hauríem de fer. Quan d'una manera gratuïta es posa la gent en presó, doncs bé, per escarmentar, per pena anticipada, per tot això que és flagrantment il·lícit.
Paula Bruixats, endavant.
Sí, Carles, no sé si tu ja estàs d'acord, però des del principi sabíem que el fiscal en aquesta causa no estava molt còmode amb l'acusació. És veritat que ell va heretar la causa quan ja s'havia fet la instrucció, no? I s'ha notat durant aquest judici com li ha costat, no?, argumentar o justificar la majoria d'aquestes acusacions, sobretot la de l'associació il·lícita, amb proves, perquè bàsicament no han anat sortint per tot això que estàveu dient ara, no? És veritat que sí que aquests informes que vam veure al final del judici, doncs, eren molt ben lligats tècnicament, jurídicament, no, però van les defenses incloure aquests arguments originals, podria dir, no, i molt clars per desmuntar aquesta acusació. És veritat que l'advocat de l'Estat, a mi m'ha semblat que ha sortit a donar un cable al fiscal durant tot el judici, però sí que amb el que hem vist fins al final i amb aquesta prova que s'ha practicat, el tribunal té difícil poder condemnar per la majoria de delictes que demana l'acusació, bàsicament, perquè per això que dèieu, perquè la prova no s'ha vist i és l'acusació qui ha de portar aquesta prova. La sentència em sembla que anirà ràpid, perquè el tribunal no ho vol allargar massa. Em sembla que la ponent té ganes de marxar de vacances al juliol amb tot això lligat. Per tant, estem parlant que en un parell de mesos podem tenir ja sentència per aquest cas, no? que s'ha acabat jutjant 15 anys després de que comencés, i que, per tant, bé, ja s'hi han barrejat totes aquestes acusacions, no? De si hi havia una persecució política contra la família Pujol per part d'aquesta anomenada policia patriòtica, i també com la figura de l'expresident queda tocada o no, o rehabilitada després d'aquest judici, on quedarà sent innocent, no? Perquè al final no se l'ha jutjat i per tant no es demostrarà el contrari, no? Però tampoc haurà tingut l'opció de defensar-se, que és el que ell volia, o va demanar al principi del judici, ho va intentar fins i tot l'últim dia quan el van citar en persona a Sant Fernando de Henares per fer-li l'últim examen forense, perquè ell tenia ganes de defensar-se d'aquestes acusacions que passaven sobre ell i sobre la seva família.
Si permets, tinc que fer una rectificació que m'han fet veure ara un dels advocats del judici. El delicte fiscal acusava el Jordi i el Josep, només. Clar, com que no, a mi, en el meu client, no l'acusaven del delicte fiscal, jo això, la veritat, doncs no ho tenia clar. Però, efectivament, és així, m'ho diu un dels companys, i, per tant, és de justícia que ho aclareixi.
Molts oients que es donen per al·ludits, a aquesta hora, em consta. 3 minuts per 3 quarts de 10 del matí. L'últim moment del judici d'aquesta setmana. El cura i la vieja, Carles Monguilot.
Mire, esto que voy a contar es una pequeña anécdota. Yo la cuento en los juicios de jurado porque gusta. El problema de leer las cosas en parte es la manera de mentir. En un convento estaban cenando en silencio porque tenían votos de silencio los monjes, y el novicio iba leyendo escrituras sagradas, y entonces con parsimonia dice: y en aquel momento el padre abad se metió en la cama con una vieja. Todo el mundo se alarmó, entonces giró página y dijo: manta que apenas le cubría los pies. Pobre hombre, parecía que tenía pecado de promiscuidad o de lujuria, y no era así.
Quina cara feia el tribunal, Núria?
Clar, d'expectació, perquè quan hi ha un relat de tècnic jurídic i llavors inclou aquestes anècdotes que fa més a més, òbviament, tot l'informe, clar, quan comença a citar el cura i la vieja, tothom escolta a dir: a veure com surt d'aquí, no? I realment la metàfora, doncs, és en favor del seu client.
Està bé que avui us... que sigui conciliador.
Avui estem conciliadors.
Paula Bruixats, a Sevilla, una abraçada, anem parlant.
Una abraçada per vosaltres, bon dia.
Un minut per 3 quarts 10 del matí, dedicada a l'Oriol Marc, Bangaranga. Bangaranga, 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 I'm the bangaranga, 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 I'm the bangaranga. Aquesta és la cançó guanyadora, Bangaranga, de la cantant búlgara d'ara. S'ha imposat a Israel amb aquesta peça, Michel. Michel, je te laisse. Israel, que enmig de la polèmica ha quedat en segona posició gràcies al vot del públic i enmig també de la polèmica que esquitxa el govern israelià per incentivar de forma fraudulenta el televot. Ha sigut una edició marcada pel boicot de diversos països, entre els quals Espanya, que tampoc ha retransmès el festival per televisió. I darrere d'Israel, actuacions celebrades també de Romania. En quarta posició, Austràlia. Després, Itàlia. I Finlàndia. Algun comentari musical?
Jo hauria de dir que totes aquestes cançons a l'Oriol li agraden, saps?
No,
o sigui, jo crec que sí. Sí.
Jo també ho penso.
La primera és com entrar... La primera, la que ha guanyat, si tu la sents 5 segons, i és com entrar en una fira d'extraradi en què les fustes que aguanten
no
la muntanya falton, russa
no funcionen. Amb tot.
A mi em recordava la música dels autos de xoc quan jo era petit a les fires de Girona. Això, eh? Però mentre sentíem la música, la Núria, que la tinc aquí davant, anava movent les espatlles.
A mi això m'incomoda. A mi això m'incomoda.
A mi m'agrada molt. A mi me posa com alegre.
A mi em posa nerviós. Tu estàs en un entorn més o menys silenciós, sona música i algú comença a ballar, a mi m'incomoda profundament.
A mi no, a mi m'agrada.
Ho porto fatal.
Seguim el Festival d'Eurovisió des d'Israel, precisament el nostre corresponsal, el Jordi Brascó. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Ahir ho vas seguir des de Tel Aviv amb aquests eurofans, aquests eurolovers, que, evidentment, doncs, animaven el seu país. Com ha anat?
Bé, animaven el seu país, però t'he de dir que vaig veure dos corrents, també depenent de la localització dins de Tel Aviv, perquè hi havia una macro pantalla a la platja on es van concentrar la majoria dels que estaven interessats en veure què passava, i després els eurofans més autèntics es van reunir a la casa LGTB, que es diu, a dintre de Tel Aviv, al centre de la ciutat, i allà sí que vaig notar que no importava tant qui guanyava. De fet, tothom portava com de casa un favorit, perquè ja saps com va això d'Eurovisió, que no et pots votar tu mateix, i per tant ja la gent anava una mica amb aquesta predisposició d'estar animant altra gent. Clar, què passa? Que a mesura que es va anar veient que la possibilitat que guanyés el Noam Betan aquest certamen es va anar fent cada cop més gran, veies com en realitat sí que els hi feia força il·lusió. Però al final s'ho van prendre com amb una situació una mica de dir, bé, llàstima, hem estat a punt. En canvi, a la platja, les imatges que ens han arribat són de gent força més, que ho sentia més a flor de pell, en el sentit de que ho trobaven com una mena d'oportunitat per demostrar-li al món, segons el seu punt de vista, doncs que en realitat hi ha una distància molt gran entre el que opina l'opinió política general i amb aquests boicots i el que en realitat se suposa que opina la gent sobre Israel, i a la vista està, segons el que creuen, pel que va acabar suposant el vot de l'audiència, no?, que els hi va donar una quantitat de punts només superada per la de Bulgària.
I escolta'm, el fet que Espanya fos un dels primers països que participés d'aquest boicot, després s'hi van sumar també altres països europeus, com els Països Baixos, etcètera, etcètera, però veig que continua generant això, evidentment, ha molestat el govern israelià. Aquest matí no s'ha estat de fer una altra piulada assenyalant Pedro Sánchez, aquest ministre de Defensa, i per actiu, Israel Katz, que ha carregat directament contra el president del govern espanyol, li diu literalment d'atiar una campanya d'incitació i difamació contra Israel.
Sí, de fet, no sé si recordes que ahir t'ho vaig dir, que li anaven els dits molt ràpid a Israel Katz a l'hora de tuitar. Li agrada molt ficar-se en aquestes polèmiques i a la vista està que n'ha tingut la més mínima per centrar-se només en Pedro Sánchez. Recordem que són quatre països més els que van decidir no participar. Ahir t'he de dir que la gent estava una mica trista. Trobaven a faltar a Espanya, en parlaven de la Chanel, en parlen fins i tot del Chiquiliquadri, és a dir, que en dintre dels eurofans més afèrrims hi ha aquesta sensació de dir, home, una Eurovisió sense Espanya no és el mateix, però no hi havia una sensació de ràbia o unes ganes com de venjança ni res per l'estil, era més aviat al contrari, una sensació de tristesa, de que sentien que no era una festa completa sense Espanya.
Veig que Pedro Sánchez també ha replicat, ha agafat un fragment del programa especial que ahir va fer Televisió Espanyola, que evidentment, com hem anat explicant, no va retransmetre aquesta gala, i ha agafat un fragment de la cançó d'Ana Belén, del Solo le pido adiós, i ha agafat aquesta cançó, i ella ha destacat el vers que diu que la guerra no me sea indiferente. Vull dir que Pedro Sánchez també...
És tronat, tot això.
Fidel a ell mateix i bé, doncs, utilitzant això al seu favor, perquè s'ha de reconèixer que va ser dels primers que va denunciar tot el que estava passant a Gaza i ha estat conseqüent, també.
Home, va ser dels primers en reconèixer l'estat palestí, va ser dels primers en parlar de genocidi. Un altre dia, si voleu, podem parlar de si és per convenciment o si és per tacticisme, que això mai se sap, però en això ha estat valent, s'ha enfrontat a l'estat d'Israel, que l'estat d'Israel sabem que enfrontar-s'hi no és senzill. També és veritat que fins fa 4 dies li comprava software per espiar dirigents i independentistes, però això què hi farem? Potser en aquell moment a Gaza la cosa estava molt tranquil·la i era un paradís de les llibertats, però no sé, potser en aquell moment no hi havia tantes contradiccions. I és veritat que jo crec, sincerament, i perdó, perquè potser m'estic excedint, potser que citem algun referent més proper, no? Vull dir, prou de l'Anna Belén i això, és que, sisplau...
Al Montguiló li ha agradat.
Ja, no, està perfecte, però... No. És que sempre és el mateix.
No, és que l'Anna Belén és intocable, és una icona, l'Anna Belén.
No, no, sí.
Érem mig nòvios amb l'Anna Belén.
Ai.
Sí, sí, sí.
Què m'estàs dient,
sí.
Home?
Jo era nòvio d'ella i ella no em coneix. Mig nòvios, no? No és correcte això des d'un punt de vista estadístic.
O sigui, sí, entre el Messi i jo hem marcat 900 gols per la nostra carrera futbolística.
Núria, va, posa pau, sisplau.
No, no, és que...
Disculpeu, eh?
Remunta això, remunta.
Però de seriosament.
Seriosament.
Sí, home, clar.
Això també era seriós. Anna Belén, a part del seu compromís ideològic, és una gran actriu, una gran cantant, molt guapa, es pot dir, no, això encara? Molt sí, guapa, és una dada objectiva.
Bueno,
bé, no, potser que... no es pot dir. Es pot pensar?
Sí. Pensa el que vulguis.
Va, doncs ho retiro, però ho penso.
Llibertat de pensament, bueno, què?
És que saps que jo ara ja tinc molt clar que una cosa és el que opino i l'altre és el que penso. No sempre coincideix. Que ho sàpigues, Roger, també.
Estic d'acord, m'ho imagino.
Estic en un programa.
Passa, no ets l'únic que li passa, això. Núria, sobre Pedro Sánchez i el boicot d'Espanya, que segurament políticament li ha sortit molt bé, també, no? I ha marcat una posició a la qual, doncs, 4 països que participen en Eurovisió s'hi han sumat, perquè Espanya va ser el primer que va dir no hi anirem l'any que ve.
Sí, era una posició arriscada que al final ha sortit guanyadora i que molts països l'han seguit, no només amb això, sinó també amb altres posicionaments que ha tingut a escala internacional i que l'han acabat apujant, malgrat que era complicat. Penso en la qüestió, per exemple, de la guerra de l'Iran, quan ell va sortir a dir no a la guerra, va tenir un posicionament molt ferm, a diferència de la resta de països europeus, i mica en mica tothom ha anat seguint cap al seu camí. Això li podia haver sortit bé, com crec que li ha sortit, i li podia haver sortit molt malament. Per tant, era una jugada arriscada, com ho va ser també el fet de plantar a la OTAN i Donald Trump amb la qüestió del percentatge del PIB que s'havia d'invertir en defensa. Quedar-se sol en una cimera d'aquest estil internacional dient, no, Espanya doncs no superarà el 2% davant del 5% que la resta d'aliats doncs estan posant sobre la taula, era complicat i ho ha fet. Però sabem que a Pedro Sánchez li agrada jugar fort en tots els aspectes i li acostuma a sortir bé fins al dia que potser no li sortirà.
No li sortirà més de portes endins que de portes enfora.
Bueno, aquesta és la clau per mi, perquè tot sí. Això també té una vessant, com deies, jo crec, a banda de convicció, també hi ha un tema d'interès electoral que li està funcionant en el sentit que quan posa sobre la taula aquesta carta, doncs la projecció és correcta, no? Però això no vol dir que li surti en termes de rèdits electorals.
Clar, jo crec que li està servint per aguantar, perquè caure només 5-6 escons a les enquestes crec que té un mèrit bestial en una legislatura que, sense anar més lluny, has aprovat l'amnistia i t'han posat a la presó 2 secretaris d'organització i hi ha una presumpta trama de corrupció vinculada al teu govern. És veritat que no et servirà per salvar els mobles. Tanmateix, jo crec que li servirà molt per salvar la seva carrera política individual, perquè com a president de la Internacional Progressista se n'està sortint i se n'està sortint molt bé.
6 minuts per les 10. Hem d'anar acabant. Abans una pregunta. Aquesta setmana podrem explicar que Catalunya torna a tenir pressupostos?
Sí.
Quin dia?
Si tot va bé, serà dimarts.
No. Dimarts, no? Demà a Esquerra, demà a la tarda, amb aquest, amb aquesta trobada, ho tiraran endavant?
Sí, hi ha un Consell Nacional per validar l'acord pels pressupostos, que passa sobretot pel tren orbital, que uneix ciutats com Mataró i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona, per entendre'ns. S'ha renunciat a la recaptació de l'IRPF, crec que això és un fet incontrovertible. I després és veritat que hi ha una qüestió del calendari que és graciosa, que és que si dimarts Salvador Illa i Oriol Junqueras es fan la fotografia per validar l'acord dels pressupostos, unes hores abans d'aquesta fotografia o unes hores després, la consellera Niubó, la consellera d'Educació, estarà compareixent al Parlament per les infiltracions policials de Mossos en assemblees docents. Per tant, és un d'aquells gripaus que segurament Esquerra s'haurà de menjar si vol validar aquests pressupostos.
Dimarts veurem aquesta escenificació conjunta de Salvador Illa i Oriol Junqueras. Com ho dibuixeu, això, després de l'acord? Hi haurà una fotografia compareixença conjunta explicant els detalls? Oriol Junqueras es penjarà d'alguna manera la medalla d'això, perquè entenc que també durant aquests dies hi ha un acord de tots dos partits de dir, bé, aquesta part de l'acord l'expliques tu i després a mi em facilites...
Com va passar amb el finançament que Oriol Junqueras explica abans que la ministra d'Hisenda del finançament, crec que anirem per aquí. També hi va haver una compareixença de la consellera Paneque i la secretària general d'Esquerra, l'Hisenda Alemany, per un acord sobre l'empresa mixta de Rodalies, que també se li va cedir protagonisme a Esquerra. Crec que Salvador Illa, en aquest sentit, vol cuidar els socis, sap del valor que té que Esquerra Republicana valida els pressupostos en el moment en què ens trobem, i sap, sobretot, i d'aquí venen els gestos, que amb aquests pressupostos pot arribar tranquil al final de la legislatura, perquè l'any que ve, sent any electoral com és, amb municipals i amb eleccions espanyoles segur, perquè no es poden veure més en el calendari, sap que té la gasolina necessària per arribar al 2028 amb uns pressupostos que, recordem, a Catalunya no s'aproven des de l'any 2023.
És que aquest és el modus operandi del president de la Generalitat, no? No li fa res cedir protagonisme perquè els seus socis puguin intentar rendibilitzar aquests pactes, perquè sap que és necessari que ho facin per garantir l'estabilitat del seu govern, però, en canvi, en termes pragmàtics, ell s'emporta el triomf gros, que és tenir pressupostos i, com deia l'Oriol, poder acabar la legislatura amb tranquil·litat. Perquè si no en tingués aquest any, vol dir que no en té en tota la legislatura, sent any electoral l'any que ve.
3 minuts per les 10 del matí. Avui no hem parlat de futbol, Núria.
No, una mica.
No, molt
perquè
poc.
Al principi, no Eurovisió i has colat
no
allà
compta, no compta.
El Barça, que pensa des que...
I avui hi havia motius.
Ara ho farem. A la setmana tràgica de Lion Cidreu i el Toni Rodon, ara en parlarem també.
Mira, una de les grans coses que m'ha passat aquest judici és que m'he fet molt amic del Francesc Sánchez, i crec que és mutu, el respecte professional i personal, i l'he vist patir tant, i el Fuster Fabra, que també el tenen a costat.
Empatia per l'Espanyol, estàs a punt de dir
això. Fixa-te tu, si... Això... A la meva edat em tornaré bona persona del tot, ja, fins i tot...
Gràcies a tots tres. Ara tornem.
El suplement amb Roger Escapa. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Malparit! 40 anys després, el Sopa de Cabra expliquen la seva història com mai ho havien fet abans.
Junts amb un escenari es creava una bomba de rellotgeria. Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics. Cada concert era una bronca terrible.
Sempre funcionàvem així. Ho deixem, va, ho deixem.
I després surten i dius, no ho puc creure. Com pot ser? És màgia.
Nits sense ficció. Sopa de Cabra. Tornar enrere. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
A Capravo a casa estem de celebració. El nostre supermercat online fa 25 anys que et porta la compra a casa. Gaudeix de l'enviament gratuït a partir de 110 euros. Obert les 24 hores. Prova'ns ara i emporta't fins a 35 euros de regal en 3 cupons per a les 3 primeres compres online a Capravo a casa. Vols estalviar amb mi? Consulta les condicions a capravoacasa.com.
Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
Avui el tot gira dia gran. Avui MotoGP i Lliga.
Atenció! Obrim a la una del migdia des del circuit Barcelona-Catalunya.
A partir de les dues, la transmissió de 3CAT de la cursa de MotoGP de casa, amb Damià Aguilar.
Si vols gas a fons, connecta amb el tot gira.
I després...
Pa, pa, pa! Centrada al
Viu l'emoció de la penúltima jornada de Lliga.
A les 7, transmissió conjunta de l'Atlètic de Madrid-Girona i l'Osasuna Espanyol, i connectats a tots els partits amb rivals directes.
L'emoció i l'atenció de les últimes jornades en un carrusel especial al Tot Gira.
També seguirem l'etapa del Giro, la Lliga ACB de bàsquet i la final de la Copa de la Reina d'hoquei patins.
Marató de motos i futbol al Tot Gira.
Avui, des de la 1 del migdia fins a les 10 del vespre, amb David Clopés.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.